Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Som 22 de setembre, darrer programa de l'estiu astronòmic. Aquesta matinada de divendres arriba la tardor. Programa 472, ens escapem cap al Festival Gastronòmic del Pallars Cor de Vi. Meteo Ambient amb en Gallego, el Birding Festival del Delta de l'Ebre. Tot un esdeveniment prestigiós, no tan sols del Mediterrani, sinó també a nivell europeu i jo m'atreviria a dir que mundial. Peix espasa amb en Vizcarro i el Meteomar. A la taula, el restaurant Xavier Pellicer, un cuiner de primera d'aquesta banda de més verdura, hortalissa, quilòmetre zero, sense oblidar d'altres ofertes doncs, de carn, peixos, etc. Un referent mundial a l'Eixample barceloní. I Meteotemps, una breu i atzarosa història de la vida des del moment zero fins al planeta que habitem avui. Un llarg títol per explicar-nos una curtíssima història, la de la humanitat. Joan Anton Català. Catradio.cat, mail, Facebook i Twitter. Aquesta setmana hem arribat als 70.000 seguidors, però vaja, ja han passat dies i d'aquí poc arribarem als 70.200. Anem com un tro.
Quin temps ha fet?
8 dies d'aterratge de les temperatures cap a més suavitat i algunes tempestes locals que, desgraciadament, van fer mal divendres de la setmana passada al vespre, fins i tot amb una persona greument afectada per la inundació d'un pas inferior. Unes tempestes molt, molt locals, però en el cas de Mataró van deixar l'àrea del port pràcticament, bé, de fet els van superar 120 litres per metre quadrat. I com dèiem, aterratge de les temperatures, setmana d'ambient fred al Pirineu, en hores nocturnes i matinals, molt més suau a la resta, i algunes boires. En definitiva, anem deixant enrere l'estiu, però que encara, possiblement, tindrà alguns dies de corda.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Precioses les fotografies que hem rebut de la mànega marina, de la tromba marina del passat dia 17 de setembre al Prat de Llobregat, just davant del Delta del Llobregat. El Xofre, amics, Xofre, ens envia la fotografia amb la ciutat del Prat, la nuvolada i aquest fibló penjant de la base del núvol.
Meteoescapades.
Ens escapem i ho fem cap al Pallars Jussà, una comarca per molts catalans, no tots, però per molts catalans poc coneguda. I és una comarca amb un atractiu en molts sentits realment brutal. Al peu del Montsec, la Pallaresa pel mig, una vall fosca imponent i bé, la Conca d'Allà, la Conca de Tremp i un territori realment espectacular. Josep Maria Puigarnau, però regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tremp. Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, bé. Bé, bona tarda.
Escolta'm, ara s'ha acabat l'estiu, està en vies d'acabament aquesta setmana, no? La del 21-22, doncs ens visita la tardor oficialment astronòmica i, bé, podríem dir que encetem oficialment la tardor. I ho fem amb el Festival Gastronòmic del Pallars Cor de Vi. Què és el Cor de Vi?
Cor de Vi. Cor de Vi és un festival gastronòmic, un festival gastronòmic que fem a nivell de tot el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, que, bueno, és un festival que és una mica peculiar perquè dura 2 mesos i es fan més de 15 activitats a més de 10 municipis. I aprofitem de fer-lo, com deies tu, en un moment on ha acabat una mica tot el que és l'estiu, el que és els vitants de l'estiu, i aprofitem de fer-lo ara en aquest moment, a tot el territori.
15 activitats, 10 municipis, doncs escolta'm, repassem algunes d'aquestes activitats, que alguna d'elles em sona, eh?
Bueno, bé, la veritat és que tenim diverses activitats. En primer només deixa clar que el del Festival Cor de Vi, una mica d'on ve el Cor de Vi, com diu la paraula, ve de corder i ve de vi, que són dos coses molt del nostre territori, el corder, Pallars Jussà, la comarca més bestia que tenim a nivell de tota Catalunya, i el vi, perquè tenim més de 10 cellers que estem embotellant. Aquest festival està adreçat al públic en general, però també està adreçat a lo que són la gent de restauradors i professionals. És un festival adreçat a tots els públics, que el que volem és donar a conèixer una mica tot el que són els nostres productes i una mica la nostra comarca. Les activitats que tenim activitats molt diverses, així per tots els públics. Tenim, per exemple, un aperitiu amb màgia al mig d'una vinya a Figuerola, que és una de les activitats que tenim, o un concert i un tast de productes a la vall de Castell de Sant Gervàs, a peu del castell, provar els productes que tenim. Un dia de pastor, que és acompanyar, és una activitat que també té molt èxit, que és acompanyar amb un pastor durant unes hores del dia, portant el ramat i veure una mica com es desenvolupa aquesta activitat que bueno, per molta gent és desconeguda. No sé, tenim diverses, tenim moltes activitats.
Comarca amb safrà, comarca amb quilòmetre zero, comarca amb corder, comarca amb formatge, comarca amb vi, restauració, per tant, de primera línia, amb uns professionals que enamoren i, a més, en raconets, en indrets ben variats, no?, del territori.
Sí, aquest festival hi participen 26 restaurants de la comarca. És un festival que integra tot el que són els productors, els elaboradors i els restauradors, perquè, com comentàvem, una mica la finalitat d'això d'aquí és donar a conèixer el producte que estem fent. Llavors estem treballant molt amb productes quilòmetre zero i molt amb la gent d'aquí. Com deies tu, tenim 26 restaurants que durant els 2 mesos aquests estan elaborant menús, cada restaurant amb les seves tendències, però tots amb quilòmetre zero i aprofitant d'incorporar el que és el corder, l'ovella xisqueta, que és la raça nostra que tenim aquí al Pirineu, a dintre dels menús.
Escolta'm, i una pila de municipis, doncs això, amb unes característiques ben diferents, des de la Vall Fosca, la Pobleta, una fira ramadera, bé, que no és el primer any ni el segon, no? Vull dir que ja té història, però també d'altres racons. Suposo que el paisatge, suposo que els pobles, suposo que la gent, doncs, n'hi ha per tots els gustos.
Sí, bueno, com bé dius, no? El Pallars Jussà és una comarca que té un ambient de paisatges des de l'alta muntanya, perquè has dit tu, no? Des de Pirineu fins a Serra del Montsec, que és la zona de Prepirineu, passant per zones com la Conca de Tremp, que són gairebé semiàrides, no? Llavors, té una diversitat d'ambients, i el que fa aquest festival és promocionar a cada part del territori que tenim, per això lo de les activitats i molt repartides pel territori, i aprofitant, com molt bé deies abans, les fires tradicionals que es feien per incorporar activitats del Cor de Vi a cada lloc per donar a conèixer el que és els productes nostres i...
Escolta'm, és una comarca que clar, és un turisme, jo diria, de qualitat, en el sentit de que no és massificat i que, en definitiva, doncs això, pot ser variat i amb uns valors afegits doncs, realment significatius. Dins d'aquest festival, a mi també m'agradaria destacar, no tan sols perquè jo hi participi en una d'aquestes... d'aquestes... més que xerrada, conversa. De conversa, doncs, amb gent que en aquestes últimes edicions doncs, arriba, parla amb un... amb una posada en escena, amb una conversa que gairebé és una conversa de sofà amb amics i amb amigues.
Això mateix. Una de les activitats, una de les moltes activitats que tenim, que és adreçada a la gent, és les viniverses, és una cosa que arrenquem aquest any, que són unes xerrades on hi ha un denominador comú, que és el vi, que el vi ens acompanyarà, vi del nostre territori, elaborat aquí al Pallars, i tindrem una persona que ens guiarà una mica, però serà una cosa, com has dit tu, una mica amb, reflexionant una mica el turisme que tenim aquí, que és un turisme molt de proximitat, no és una zona massificada, doncs és una mica assentar-nos i amb el vi com a element comú a totes, a fer una reflexió sobre els reptes que tenim a nivell individuals, com col·lectius, una mica després de tot el que hem passat a aquests últims 5 anys, una mica fer reflexions tranquil·les, però sempre al voltant del vi i amb una visió una mica també rural, perquè, com has dit abans, nosaltres aquí el turisme és una mica diferenciat del que puguin tindre a Cerdanya o del que puguin tindre a Vall d'Aran, és diferent. Sí. Mm-hmm.
Perfecte. Doncs escolta'm, ho hem situat tot una miqueta. Jo insisteixo en aquest paisatge variadíssim, el Bou Mort, Montsec, els contraforts doncs, que us tanquen de l'Aragó i la Ribagorçana, l'altra banda, Comiols, les dos conques d'allà, Tremp, la Pallaresa, la Vall Fosca... Realment és una comarca xula, en els que ens apassiona la
molt
geografia.
Molt diversa.
Sí, senyor. Doncs, escolta'm, Josep Maria Puigarnau Peró, regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tremp, un plaer i molta sort en aquest festival Cor de Vi.
Moltes gràcies. Bé, només recomanar a la gent que tothom que vulgui vindre esteu invitats. Podeu trobar a dintre de la web festivalcordevi.cat. Tothom que vulgui pot entrar allí, veureu totes les activitats detallades, us podeu inscriure des d'allí i, bueno, esteu tots invitats.
Fantàstic. Molt bé. Una abraçada.
Bona tarda.
El concurs.
Cor de Vi tindrà molts actes. Un dels tradicionals està relacionat amb la ramaderia el primer dia d'octubre i és la Fira de la... Vinga, respostes. Un lot de mel alemany, el premi. Concurs de la setmana passada, llar i consum responsable. Quin va ser el percentatge de recollida selectiva a Catalunya el 2021? I que va pujar més de 3 punts. Feia molts anys que no hi havia una pujada tan bonica. Una ampolla de cava Ubac ecològic, gentilesa Agustí Torelló i Mata, és el premi. 46.6, el resultat, un dels millors de l'estat espanyol amb diferència i que s'acosta al 50% que demana a Europa, tot i que hi ha zones de Catalunya que han de millorar moltíssim. Jordi Isern de Vic, el guanyador.
Meteo Ambient, amb José Luis Gallego.
Meteo Ambient, José Luis Gallego, bona tarda.
Avui amb un tema que segurament els nostres oients ja coneixeran, i és que torna un dels festivals ornitològics més importants de la Mediterrània, per no dir el més important, és el Delta Birding Festival.
I jo diria que ja en posició europea notable.
Evidentment. Això que va començar amb un intent de fer una cosa ben feta, modesta, però que ha anat mica en mica, que ho ha anat fent des del rigor, des del respecte a l'entorn, això es fa al Parc Natural del Delta de l'Ebre, doncs diu molt dels organitzadors, que són l'Institut Alico, l'Institut Català d'Ornitologia, la Fundació Catalunya a la Pedrera i la botiga Òrix, pels amants de la natura, que n'hem portat aquí moltes vegades, el Francesc Kirchner, i n'hem parlat. Això és va més enllà d'un festival ornitològic. Jo et diria que és un punt de trobada pels amants de la natura, t'agradin els ocells més o menys, si t'agraden els ocells ja és...
La rapera,
però és que l'entorn, de veritat, val la pena anar-hi amb família, amb amics, és que és un entorn molt, molt lúdic, en el que aprens coses que dius, caram, doncs això ningú m'ho havia explicat. Es fa aquest cap de setmana, del 23 al 25 de setembre, i té un programa... Es fan moltíssimes activitats. Per començar, hi ha una fireta, que això ens agrada molt. És com anar això, a la fira de... com si això és al costat de Poblenou del Delta, costat d'Amposta. I és un entorn, això, doncs, que tu pots provar les noves tecnologies en fotografia. Estan totes les grans marques de fotografia, els prismàtics més avantguardistes del mercat, i en totes les ONGs importants tenen allà la seva paradeta, però també hi ha artisans, ja. És molt agradable. I tot això, no ens oblidem, a la llaguna de la tancada, mentre està gaudint del que estan exposant, t'estan creuant els flamencs i t'estan... O sigui, és un entorn absolutament...
Màgic.
Màgic. Es fan conferències i taules rodones, tallers infantils i activitats per la família. Projecció de pel·lícules i documentals molt interessants, amb unes carpes molt ben fetes, que això, a més, no genera cap impacte a l'entorn, perquè a l'endemà de que s'acaba, el diumenge a la nit, ja es comencen a descargolar tot això, treuen les instal·lacions, que són absolutament amables amb el medi ambient, i no hi ha cap tipus d'impacte. Si em diguessis què podria destacar i que valdria la pena anar-hi, fixa't, hi ha un fotògraf, el Xavi Bou, jo el conec, el segueixo des de fa molts anys, que ha fet una cosa que està donant la volta al món, ha sortit en National Geographic, fins i tot al Guardian. Ell es dedica a fotografiar el vol dels ocells, no l'ocell. A veure com ho explico això per la ràdio, sense que veiem, i que tu m'entenguis.
Sí, perquè jo ara estava pensant...
Sí. Ui. Els ocells fan...
Tu estàs movent les mans i et veig, però sí, encara no ho entenc.
Doncs has de descriure el que jo faré. Els ocells van volant i van descrivint, si es quedessin saps aquests estels dels avions, quan hi ha...
Les esteles de condensació, els xans de condensació.
Bé, això que deixa...
Bueno, hi ha algú que diu que són chemtrails.
Però més enllà dels terraplanistes aquests, doncs el dibuix que deixen els ocells a l'aire, tu imagina't, hi ha ocells que volen, que fan una mena de... Doncs el Xavi Bou el que fa és congelar aquests microframes, perquè congela cada fracció de l'ala i et deixa uns dibuixos que dius... Això ho ha fet un ocell? Aquesta és la traçabilitat que deixa l'aire.
Podríem dir que és una foto d'un timelapse de l'evolució de les ales.
Agafes el milió de fotos del timelapse que deixa aquest ocell, milió de fotos, i el congeles. I amb una qualitat extraordinària.
Home, escolta, necessitem alguna foto d'ell perquè aquesta entrevista... Que sortirà a xarxes, estigui il·lustrada el Néstor Gómez amb una foto...
Xavi Bou, ornitografies, Xavi... ornitografies.
D'acord.
Xavi Bou, perquè... segur que les trobarà ara i dirà, ai va, no m'ho esperava aquesta... És una visió de la fotografia de natura, i en concret de la fotografia d'ocells, que mai havia tingut ningú, que és quan l'ocell ja no hi és, ja ha passat, i et deixa el traç del vol. I dius, caram, quina cosa més estètica, més artística i més maca. Bé, el que ha fet a Mont Natura Delta, a la seva exposició, a les seves instal·lacions, a la tancada, amb el patrocini d'uns amics de la família Torres, és generar una gran exposició amb fotografies que fan molt de goig, en gran format, i que ho podem veure. I això et deixa absolutament sorprès de com és possible agafar aquesta visió artística dels ocells que deixen dibuixada en l'aire el seu pas. Això és molt interessant. I després, una cosa que no m'agradaria deixar de comentar, perquè sí, efectivament, es fa pagar entrada, sí. Jo diria que simbòlica, però en tot cas, els diners que recaptem tots íntegrament, els diners que recaptem amb les entrades del Delta Breeding Festival, es dediquen a projectes de conservació de la natura. És a dir, que és una manera de contribuir, és una manera d'ajudar i de donar suport a la gent que està treballant a favor de la conservació i de la preservació de la biodiversitat i de la natura. De manera que fem dos gestos, gaudim, fem una activitat lúdica en un entorn meravellós, com és el Parc Natural, en unes instal·lacions de primer nivell, no, ni la Birfair de Gran Bretanya, és a dir, és una fira al Delta Birding que té una categoria ja internacional, perquè qui la fa són gent de categoria, i a més, d'aquesta manera contribuïm i fem una petita... Això, donació, si anem amb família, si anem amb amics i si anem amb nens, és una cosa que cal remarcar. Veieu? Amb això, amb aquest motiu que farem, ajudarem també a la natura. O sigui que jo crec que el Delta Birding Festival ja està consolidat, però en els propers anys anirà agafant volada. I jo vaticino que serà el líder d'Europa en fires ornitològiques. I se'n fan de molt importants. Cuidado, perquè el turisme de natura i el birdwatching, és a dir, el turisme associat a l'observació dels ocells, va a més arreu. I això és molt destacable, també.
Perfecte.
Vinga.
M'ha agradat. I tota l'estona m'estava imaginant aquestes fotografies.
Les ornitografies del
Seibo. Sí, ara quan sortim vull mirar aquestes imatges.
Vinga.
Va.
El concurs.
Doncs anem al concurs amb aquesta pregunta. On tindrà lloc el Delta Birding Festival el proper cap de setmana? El Delta Tordera, el Delta Llobregat o el Delta de l'Ebre? Una ampolla de cava, us he donat pistes perquè no hi hagi tanta dificultat, eh? Una ampolla de cava, Ubac Ecològic, Gentilesa d'Agustí, Torelló i Mata.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava.
Mario Vizcarro, què tal?
Molt bé, Francesc Mauri.
Escolta'm, peix espasa. T'haig de dir que, com en diuen allà a Andalusia, allà ho vaig aprendre, Almeria, l'aguja. Ostres, tu, fresquet, vull dir, acabat de treure del mar, està clar.
Jo, si em permets el mateix,
sí.
L'agulla i el peix espasa jo crec que són variants d'una mateixa espècie troncal, però no són exactament iguals.
Ah, doncs aclarim-ho, perquè jo anava allà amb un xiringuito, tu, sí, hombre, sí, pez espada, jo li deia, aguja, què és? Clar, tu ja saps que ja me la colaven amb el gall roig i bé, continuem amb el peix espasa, però no passa res, Mario, vull dir, ja estem curtits. A veure, aclareix-me
no,
això.
No, t'ho dic perquè saps què passa? Això de la ictonímia, que és el nom dels peixos,
sí.
És que és tan diferent d'un lloc a l'altre. És a dir, clar. A veure, l'agulla que diem nosaltres no té res a veure amb un peix espasa. Llavors, clar, jo no sé si és que la variant d'allà baix, pues, a Andalusia, aquella gent, jo diria que no, perquè ells, jo sempre que parlo amb ells, li diuen espada o li diuen emperador.
Ja. L'emperador és el peix espasa.
Sí, senyor.
Val. Que, aviam, si està ben preparat...
Sífias gladius, en llatí.
D'acord.
Gladius, gladiador.
Sí. A veure, jo t'haig de dir una cosa. Si està ben preparat, és a dir, amb una planxa molt roent, ha de ser molt roent, perquè si allò tendeix a bullir un pèl, ja l'hem fumat. Ja, nyec. Però si allò és roent i queda la carn tersa i escolta, pam, pam, volta i volta, està molt bé aquest bitxo, està molt bo.
Però l'emperador té una de les virtuts que jo crec que lo fan tan apreciat, inclús per la gent gran, la gent que no li agrada molt el peix,
sí.
o els nens, no? Que és que no té espines al mig.
Clar.
Però, hòstic, jo crec que s'han abusat molt, rotllo menú, que et foten la sola de sabata del tall de peix espasa i submergit en una mena de salsa verda Sí, sí, sí. Julivert, amb all, que estàs tota la tarda menjant emperador.
Sí.
Jo això ho comparo al tros de llimona que diu Batros.
Sí, sí.
Que fiquen els calamars a la romana.
Home, allò és un crim. Clar, no. Aviam, no, un crim no, eh? Home, sí que ho foten. Perdó, perquè a tot arreu on el producte és justet tirant a sota zero, vull dir de qualitat, doncs clar, t'ho han de compensar. És a dir, escolta, davant de la fonda del meu pare hi havia un lloc a la carta, al menú del dia, barato, pocs duros.
Sí.
Quan et dic pocs duros, jo tinc el record, de 20 peles al menú o 25, tot era picant, tot eren salses, etc. Clar, vull dir, quan entraven les bèsties allà cap a les neveres, ja no calia nevera, vull dir, allò ja...
Ja està clar. No, però és que jo t'he fet el comentari perquè és cert. És a dir, tu has fet una descripció fantàstica de com s'ha de fer a la planxa, que també obriríem la carpeta perquè l'emperador només hi menja a la planxa.
Ja. Clar...
saps què passa?
Tu com el faries, també, a banda de la planxa?
Jo soc d'un poble que clar, quan hi ha una determinada espècie, està que l'avorrixes. L'època del bonítol, el primer dia bonítol, que bo, el segon dia bonítol, mama, bonito otra vegada. El tercer dia dius, ostres, bonito, i el quart dia dius, mama, no dino. Yeah. Bueno, això no ho he dit mai, però m'entens?
Però estem aquí, sí.
Llavors cal, no sé, variar-ho, no? Jo, per exemple, algun estofat en emperador m'ha quedat francament bo.
Clar.
I després, rebossat, queda espectacular.
Sí senyor.
Tipo adobat.
Clar. Bé, com el cassó en adob, que fan allà baix. Sí, home, sí.
I en escabets. Espectacular.
Clar, quan m'has dit estofat, és que el meu cap se n'ha anat cap al marmitaco.
Sí, senyor, dir, perquè ho fem en bonito o tonyina. Sí.
Clar, aleshores, jo t'haig de dir que el millor marmitaco que he provat mai va ser als anys 90 a bord del pou petrolier Casablanca 1, a 50 quilòmetres de la costa del Delta de l'Ebre. Hi havia un cuiner basc.
He menjat allí també, espectacular.
Clar, amb aquell oler de plàstic allà en una habitació petita i el cuiner basc, pam, et fuma allà l'olla de marmitaco i allò era, bueno, per fer voltaretes. Espectacular.
Sí,
i llavors, clar, el bitxo aquest, com que té aquesta carn tersa, que jo dic rapeja, que té aquesta...
És que estos peixos, si estan excessivament cuinats, se fan estopencs.
Ja.
No sé com ho diu en català oriental, estopenc. Correjuts.
Correjuts, hòstia. Ara m'ho has complicat més. Estopenc entenc sola de sabata.
Sí, que queda així una mica, no sé, que perd la... És a dir, que en lloc de poder-ho menjar còmodament, requereix una mica més d'esforç.
Ja.
Nosaltres aquí baix li diem així. I sí, i és bastant habitual en aquestes espècies grans pelàgics, no? Tant la tonyina, túnits i peix espasa, sobretot. Llavors s'ha de cuinar al punt.
Clar.
I el que dius, i sobretot adobat, queda espectacular.
Ja. No, espectacular. Els adobs en el món del peix... N'hem de parlar un dia, tu.
Sí.
Perquè capítol especial d'adobs en el peix jo diria que no n'hem fet. Els hem tocat, però allò...
També vas dir la fritura?
Sí. Llàstima que cada vegada que en parlem d'aquests temes, mai al sopar tot seguit ara acabem. No ho hem fet mai, això tampoc. I ara el novembre, noi, d'aquí 2 mesos, un mes, farà 10 anys, I no ho hem fet, això, tu. Imagina't.
Sí, sí.
Bé, sigui com sigui, escolta, emperador, peix espasa... Bé, aquest...
Se pesca dos dades molt ràpides. L'espasa és funcional. Això t'ha agradat, Perquè la utilitzen per pegar-li cops a les moles de petits pelàgics, és a dir, sardina, mosquito, i llavors és més fàcil de menjar-ho. No és per clavar l'espasa, no és que lluiten entre ells, que jo sàpiga, tampoc. I després és un dels bitxos més ràpids que hi ha a la mar. Tots aquests grans depredadors pelàgics són molt ràpids. I, curiosament, bàsicament se pesca en hams, en el que serien palangres de superfície, línies de mà, i accidentalment, que són les interaccions que vam parlar l'altre dia, les interaccions amb altres, amb pesca professional, també es pesca en la modalitat d'encerclament, evidentment, quan centres petit pelàgic, doncs, bueno, a bodes, a bodes m'invita, es diu aquell, i després amb l'arrossegament algun se'n pot pujar, no? Però bàsicament en ham, no? I una cosa que també em fa bastanta gràcia és que, ostres, és un peix que abans teníem una talla mínima, que eren 120, i ara al Mediterrani la van canviar, curiosament, la van canviar a 80.
Oh, caram.
Sí, cosa que s'entén, no s'entén gaire.
Ja, no ho sembla.
No s'entén gaire, és dels pocs casos que he anat a l'inversa.
Perfecte.
Però bueno, és una espècie que requereix atenció, perquè totes aquestes espècies que són pescades en ham, venen els grans palangrers que no són catalans i molts cops no són ni de l'estat espanyol, i fan genocidis, foten unes captures terribles, i clar, més enllà de les zones protegides, però fan el que volen.
Bé, de tot pla, com sempre, en sortiran molts més capítols. Mario Vizcarro, un plaer.
Igualment, Francesc Mauri.
Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, per mesurar el peix espasa, l'espasa es compta. Quan mesurem aquesta grandària, llibre Històries de mar de Manel Teodoro és el premi. De la setmana passada de mobilitat, quin és el lema de la setmana de la mobilitat d'enguany? El premi del llibre El viento me lleva d'Ismael Serrano, amb la resposta combina i mouta, encertada, se l'emporta la Cristina Seco, de Barcelona. Aquest llibre, Del viento me lleva.
Meteotaula.
Què tal? Això és Meteotaula i bé, tardor, i ens entaulem en un local únic, jo diria, a nivell de Barcelona, per descomptat, i un dels referents de país en aquest sentit. Es tracta d'un local a l'Eixample barceloní, al carrer Provença, i a on, bé, qui el comanda és una persona amb, podríem dir, amb un currículum excepcional a nivell de cuina, i que hi ha un moment que diu: anirem cap aquí. I cap a on? Doncs ara ens escoltareu de la mà del Xavier Pellicer. Ell és el responsable, l'amo, el cuiner, l'ànima del restaurant del Xavier Pellicer al carrer Provença de Barcelona. Xavier, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé.
Canvi vital en un moment de la vida. Comencem per aquí.
Sí, per molt ràpid, perquè al final tot són dates, no?, a la vida.
Ja,
i aquestes
crec.
Marquen molt aquells. Jo sempre parlo de septenis o de decenis, no? Que sempre cadascú té, amb la part biodinàmica miraria més als septenis, i cada 7 anys passen coses, no? Però bé, cert és que jo estava a Can Faves, el Santi va quedar-se a Singapur, va amb un atac de cor, ens va deixar,
recordem.
I fa més d'11 anys, no? I en aquell moment tan complicat i tan dolorós i tan complexa també alhora, perquè havíem de tirar endavant una gran casa sense l'ànima d'aquella casa, no? I bé, vaig estar un temps acompanyant a la família, i durant aquest temps vaig reconnectar amb en Joan Salicru, el món de la biodinàmica, em vaig apropar al món de la Ayurveda i de la medicina hindú, i això és el que em va fer un xip al cap i em va fer apostar, no apostar tant, sinó tombar una mica més cap al món vegetal.
Clar, el teu currículum és espectacular a nivell de coneixement de la cuina, de tècniques, del que avui en dia es considera doncs, estar al podi de la cuina. A l'Àbac, Jacques Maximin, si m'equivoco d'alguna cosa, em corregeixes.
Són correctes.
Can Faves, Le Diamant Ros... Sí. Jo no parlo francès, però sóc rus.
A París, amb l'Alain du Tournier. Perfecte. Grans cases on adquireixo moltíssima tècnica. Mm-hmm. És veritat que sempre s'ha dit que sóc un cuiner molt tècnic, no? Que té molt de coneixement tècnic.
I sempre 2-3 estrelles Michelin, com qui no vol la cosa.
Bé, jo crec que dins d'aquests canvis de consciència, això forma part, diguem, del meu altre jo, no? El jo que era abans del 2012 i ara estic amb el meu jo del 2012 cap aquí, de 10 anys ençà, no? I és veritat que sí, que jo vaig abocar-me i vaig apostar molt fort pel tot el tema dels grans restaurants pues, guardonats amb reconeixement, en aquest cas amb les estrelles i demés. Avui en dia no en tenim i bé, no la busquem, però sí, arriba encantats de la vida perquè sempre penso que és un regal per l'equip, no? Però nosaltres, a nivell de consciència, el que sí que hem determinat és que ens devem molt al client i que els hem d'explicar una mica què estem fent amb tot aquest món vegetal, no? I quin és el missatge que volem traslladar i transmetre a través dels plats que fem al restaurant, no?
I el que esteu fent ho descobreixo jo un dia per casualitat en una petita trobada i a mi em porten en un restaurant, doncs sí. Això, del carrer Provença de Barcelona, de l'Eixample, i que veig que és un restaurant, bé, convencional fins a cert punt, però clarament diferent, no? Sí. A partir d'aquí t'asseus en una taula i tens la cuina allà al davant amb una barra llarga, hi ha gent que s'asseu a la barra i, per tant, està sopant, està dinant, en el meu cas era sopant en una taula, però a la barra estàs directament en el taulell de la cuina.
Exactament.
I, per tant, tu estàs allà actuant, fent feina, tot, mestre de cerimònies, ho fas tot, eh? Toques tot d'això.
Faig de tot.
Sí. I supervisant la cuina i després doncs les tauletes, etcètera, etcètera. I tot parteix doncs això, d'una healthy kitchen, d'una cuina saludable, de productes de quilòmetre zero, de herbes que mai has provat, etcètera, cuinades amb unes tècniques que mai t'imaginaries que t'acabes menjant segons què, etcètera, i acabes disfrutant com si et mengessis un entrecot d'aquells de campionat, etcètera, etcètera, amb una cuina bé, que et pot portar un determinat tipus doncs, de peix, evidentment d'herba, si em permets,
vegetals,
de verdura, vegetal, etcètera, o fins i tot potser algun tipus de carn.
També tenim carn, sí. Sempre des de l'ordre o des de la vessant de buscar pues, l'empatia amb el productor de carn, que sigui ecològic, que mantingui pues, un respecte per l'animal, que la criança estigui feta dintre d'un ordre, que després es sacrifici l'animal dintre de tot un marc de sostenibilitat i de fer les coses dintre d'una coherència. No? Al final nosaltres, el fet de tindre una cuina oberta forma part d'aquesta transparència, no? Quan tu vols donar i de l'honestedat, no? Per mi és molt clar. Quan tu dius, mira, jo faig això i ho podeu veure, no? No tinc res a amagar. I tinc aquestes màquines, la gent pregunta, això, puc fer una foto? Fes les fotos que vulguis. I al final,
és
la interpretació que un fa, no? Cadascú té la seva paleta de pintures i dibuixa, no? Nosaltres fem plats amb ingredients i amb aquests ingredients som capaços de sorprendre, no? Que al final es tracta una mica d'això. Sorprendre i alhora també convidar la gent a gaudir més del món vegetal, no? És veritat que fem de tot, no? Jo tinc un petit eslògan que dic sempre: som exclusius en el fet de tenir un restaurant que sembla a l'ús, que està obert a la cuina, que tot es veu, però no excloents, no? Perquè després la gent amb intoleràncies, la gent que té al·lèrgies, la gent que ha decidit prendre una decisió, menjar amb un tipus vegà o vegetarià, o si vol menjar proteïna, té dret a estar en aquest restaurant i té cabuda, vull dir, tothom té cabuda. Ahir mateix vam tenir una persona amb uns problemes d'histamina i per nosaltres va ser un redescobrir què podíem fer-li i vam aconseguir donar-li 4 o 5 plats i ella va sortir encantada, no?, lo següent, no?, dient, quina sort, no?, feia molt que no
que no gaudia
un arròs i un pollastre, no?, i aquí m'heu fet coi, 5 plats i m'ho he passat superbé, no? Uh-huh. I una mica ens formen part d'això, no? D'aquesta comunicació amb el client, aquesta transparència, aquesta honestedat, aquesta... el poder oferir allò que nosaltres parlem amb els productors, perquè parlem amb persones, anem a buscar uh-huh. gent que està implicada amb les mateixes línies que tenim nosaltres d'actuació amb el que volem proposar com a producte, i és una lluita, és complicat, eh? No tenim dos productors o dos proveïdors, clar, tenim un munt de gent
no,
al voltant.
No, perquè el món dels proveïdors ecològics que són honestos, que...
I fan dos o tres productes, no pots comprar clar. De tot. Aleshores has de sumar, i que és també molt xulo, perquè sumes moltíssim, i després t'has d'adaptar. Per exemple, amb els pollastres que nosaltres treballem, de la Marta i el Martí, la Torre d'Arbull,
aquests han estat aquí al programa. Sí, és al costat de la Pobla de Segur, a Trem,
de Trem,
no? Sobre de Trem. Sí, 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 pues sí, els vam entrevistar.
Serveixen cada 15 dies. O sigui, el restaurant ha d'adaptar-se a que cada 15 dies té arribada de pollastre, nosaltres el preparem, el manipulem, el que sigui, per poder tindre 15 dies pollastre. Al final, són equilibris. Quan tu trobes la gent que treballa amb aquest grau de consciència i ells són les persones que i posa una energia vital espectacular amb el producte que estan desenvolupant, en aquest cas el pollastre, doncs nosaltres ens hem d'adaptar. I passa igual amb en Joan Salicru, amb les seves verdures biodinàmiques, que ell fa biodinàmica a l'aire lliure, òbviament l'hivern no tindrem pràcticament res, la tardor es comença a complicar, i l'estiu i la primavera és quan més tenim producte.
Quan més disfrutes.
Exacte, però hi ha el que hi ha.
Sí,
no
sí,
pots
sí,
dir,
sí, 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 sí.
Demà vull 10 quilos d'això. Bueno, i et diu, mira, tinc això aquesta setmana.
I per tant, tu adaptes exacte, plats, exacte. Menús, amb la teva tècnica, amb l'equip, etc.
I ens fa estar constantment donant-li una miqueta al cap i variant coses, no?
La veu corre. Jo me'n recordo que el dia que sopava hi havia carreres al circuit de Catalunya i a la taula del costat crec... És que ara m'equivocaré, perquè em renyaran. Jo crec que hi havia el Gilles Villeneuve.
Jo diria l'Alain Prost.
Això, l'Alain Prost, veus? Ja em renyaran. Ah.
No,
el Niki Lauda no,
L'haguessis reconegut.
L'hagués reconegut, per això. Són referents
sí,
d'aquella època.
Sí,
l'Alain Prost.
Sí.
Estava a la taula del costat, sí, sí. etc. Per tant... Entenc que el teu restaurant ha traspassat fronteres i, per tant, a nivell internacional, sí. també la gent que busca una determinada manera d'entendre la taula, sigui esporàdicament
sí.
o sigui d'una manera habitual, hi troba el seu lloc.
Sí, bé, nosaltres vam tindre la sort, no la sort, vull dir, el reconeixement, no?, durant dos anys de ser considerats per una guia belga com a millor restaurant del món de vegetals, i al final aquestes coses tenen la seva repercussió, és novietat. Després, avui en dia...
El 2018, premi...
2018 i 2019.
2019, sí.
I el que també és cert que les xarxes socials avui en dia mouen molt i
bestial.
Et posicionen, que és algo bestial, i hem tingut la sort de que, bé, bueno, també ens tenim una bona plataforma amb això de l'Instagram i de més, i també ens representa una feina extra, però sí que és veritat que ens exposem
l'aparador.
Més...
L'aparador.
Clar, i després el fet de tindre aquest reconeixement com a restaurant de vegetals, hi ha molta gent que ens associa com a restaurant vegetarià.
Que no és això.
Que no és això. És molt de, estem com amb un 80-70% de vegetal,
clar.
Després hi ha un 20% de proteïna animal, no? I després làctics i ous també.
Sí,
no?
sí.
Però bé, com que hi ha molta gent vegetariana que quan ve de fora i busca restaurant vegetarià a Barcelona, sortim els primers, i aleshores també això ajuda bastant.
Clar. Clar. Escolta'm, celler amb més de 100 referències del sí. món, per tant, avui en dia que hi ha molts cellers que tiren cap a biodinàmica,
ecologia,
vins
sí.
ecològics, etc, naturals...
Sí,
eh?
Sí, sí.
A mi encara els naturals... Escolta, és que a mi el vi m'agrada molt i m'hi trobo,
sí.
Però encara el meu paladar l'haig d'educar una miqueta més, amb els
bueno,
naturals.
Jo podria fer una broma, no? I dir,
a
més
veure.
Que educar-lo, t'has de desintoxicar del que...
D'acord. Estem d'acord.
És una broma.
Sí.
Hi ha vins molt ben fets des de la manera més convencional i, si vols, amb els seus sulfits i tot, perquè hi ha un enòleg a davant que crea un vi i es reprodueix any rere any. I després, quan parlem de vins naturals, hem d'entendre com l'expressió del territori, no? Del terroir en directe. O sigui, de cada temporada passen coses.
I per tant
el vi mai pot ser igual. Pot ser de la mateixa cep, però ni tindrà el mateix grau de sucre, ni tindrà potser la mateixa maduresa, ni haurà plogut nics, ni la poda l'hauran fet en un moment, un altre, hauran collit moment, segons l'altre. I tot això fa que els vins naturals, que és veritat que ja se n'han fet de no gaire correctes, i jo crec que cada cop s'afina més i estan fent coses molt, molt ben fetes. Per què? Perquè per coneixement. Al final tot és un camí. I hi ha gent jove que ha après tot el que és el món de l'enologia des de la base més de sempre, però que han sentit la terra i connecten i estan traient uns sucs que són brutals.
Escolta'm, per acabar, com ho fem a l'hora dels postres en un restaurant vegetal?
Bé, tenim postres amb vegetals, d'àpid, tenim de pastanaga, i després el que fem és mirar el tema gluten. Tindre opcions sense gluten, sense lactosa, i bé, en el nostre món hi ha una mica de tot.
Perfecte. Escolta'm, fantàstic. És a dir, em sembla una taula fantàstica per ara, de cara a la tardor, qualsevol època de l'any, eh?
Amb els bolets.
Sí, amb els bolets, per exemple, i amb aquesta cuina, sempre amb aquest aparador bestial. Pots anar-hi sol, t'asseus a la barra, fins i tot pots conversar amb tu, amb qualsevol de l'equip, etc, etc, o amb una tauleta, si vens sol i no vols cap conversa, o vens acompanyat, i sempre amb aquest historial, doncs, de solvència contrastada en el món de la cuina, i adaptant el moment de la temporada, del producte, de la disponibilitat del producte, evidentment.
Això sempre és una premissa que tenim, és que ser molt lligats a la temporalitat, però la temporalitat que marca la terra.
Clar.
No la que marca el calendari, que avui en dia...
Clar.
Hem vist que amb el clima que tenim, tot això s'ha anat variant, no?
Ja ho crec. Han trontollat moltes coses.
Sí, moltes.
Xavier Pellicer, ànima mater en tots els sentits d'aquest restaurant Xavier Pellicer al carrer Provença, a l'Eixample barceloní. Moltes gràcies.
A tu, Marcel, gràcies.
Adéu-siau.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, el restaurant del Xavier Pellicer el trobarem a l'Eixample o al barri d'Horta? El premi, un lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè novell, o 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra, o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. Una de les tres opcions. Sempre aquest cafè novell, residu zero, ecològic, sense herbicides ni pesticides. De la setmana passada, Empresa i Comerç Green, quin tipus de filtres incorporaran les noves rentadores al filtre de microplàstics? Aquest lot de cafès novell és el premi que s'emporta una de les tres opcions, Carme Albareda, que hauràs de triar. Carme Albareda, de Sant Pere de Ribes.
Meteotemps.
Entrevista tot seguit amb el Joan Anton Català. Joan Anton, què tal?
Hola,
bona tarda.
Francesc, bona tarda.
Escolta'm, una entrevista que dins de Meteotemps, però que ens porta als orígens del que som, de la vida, d'aquesta gran casualitat que ha fet que estiguem aquí, que tu i jo ara mateix i 8.000 milions d'habitants gairebé al planeta estiguem interactuant en aquests moments, que naixem, morim, passem per aquí, però bé, són coses que fan bullir molt el cap, i tot això ho has plasmat en un llibre d'Angle Editorial que diu Una breu i atzarosa història de la vida, i el subtítol que diu Des del moment zero fins al planeta que habitem avui. Una gran casualitat, no?
Sí, de fet, un seguit de grans casualitats que em fan una encara de més grossa. Jo el llibre també explico, és com si imaginem una tartera plena de pedres i en un lloc hi ha nascut una floreta que quan plou, i plou molt poquet, però quan plou un rajolí d'aigua va rebotant ara a l'esquerra per les pedres, ara a la dreta, ara a l'esquerra, torna a l'esquerra i acaba regant aquesta planta. Si tu canvies una pedra d'aquest camí, i a l'aigua en lloc de rebotar en aquell rebot cap a l'esquerra ho fa cap a la dreta, la planta, la floreta es moriria. I una mica és això, és a dir, quan tu veus i te n'adones de tot el que ha succeït perquè avui tu i jo puguem ser aquí, veus aquestes rebots que ha fet la natura, totes les coses que han passat, i no pots sinó dir wow, no? I sentir-te com molt afortunat i impactat d'això.
I ara jo t'hauré de fer aquella pregunta del milió. Bé, la floreta, d'acord, però qui ha posat les pedres?
Vale. Llavors, aquí, pregunta que em fan molt sovint quan parlo d'això, jo al llibre també dic que jo... Bueno, jo, no necessito, jo personalment no necessito un dissenyador universal. Jo no necessito algú que ho hagi preparat tot, entenc que hi ha gent que
bé,
sí.
En tot cas, doncs, si hi hagués el dissenyador universal, qui ha posat el dissenyador universal?
Sí, aquí podríem entrar en un bucle de pensament filosòfic i religiós que m'evitaré, dient-te que això jo ho soluciono, igual que molta part de la comunitat científica, dient, imagina't per un moment que el nostre univers no fos l'únic. També per humilitat hem de pensar que això pugui ser així, no? Imagina't que hi pugui haver molts altres universos on tot això no ha passat, per exemple, on no existeixen els àtoms, o on el temps no va només cap endavant, i per tant la vida allà no hi pot ser. Clar, què passa? Que ara habitem l'únic univers on hi podem ser, on ha passat tot, mirem l'univers i diem, oh, algú on s'ha preparat, és perfecte per nosaltres. Yeah. No, ningú no ens ho ha preparat. És simplement un fet de moltes coses que han succeït i és l'únic univers que podem evitar i on el mirem i ens sembla que l'univers està fet per nosaltres, però de fet podria
haver-hi... Clar, però m'estàs dient, no vull continuar per aquí perquè escolta, estarem discutint aquí, no d'això, però m'estàs dient, clar, tot això ens ho ha preparat així l'univers... Qui ho ha preparat?
Mira, diré...
Aquesta pols inicial, qui ha posat aquesta pols inicial?
La pols l'han posat els estels, tu i jo estem fets de pols d'estrelles, però si rebobines més endavant, i entenc la teva pregunta, més al rere vull dir, i entenc la teva pregunta, és, hi ha un principi de la quàntica que diu que l'atzar és un component fonamental de la natura, és intrínsec a la natura, l'atzar. Per tant, se sosté, la ciència sosté, que, per exemple, a l'inici del nostre univers és un fet atzarós. I tot el que ha passat, moltes de les coses que han passat, són purament atzaroses. Podrien perfectament no haver passat. Fins i tot el pepino que arriba fa 66 milions d'anys i que escombra els dinosaures i el 85% d'espècies vives i ens posa nosaltres, els mamífers, en aquest planeta.
Senyor. I això ho explico jo a les meves xerrades bé. Quan parlo de que, escolta, nosaltres ara tenim les condicions per viure i fa 66 milions d'anys nosaltres no les teníem.
Exacte.
És a dir, bé, encara ens faltava moltíssim per aparèixer. I aleshores dic, escolta, que hi som... perquè l'escenari permet de ser-hi.
Exacte. Però imagina que aquell objecte no hagués arribat. Que aquell cometa o no hagués arribat, o no hagués arribat en aquell moment, amb la velocitat en la que va arribar, etcètera. Podem apostar que nosaltres, l'Homo sapiens, difícilment seríem aquí. La vida hagués continuat, hagués evolucionat, vés tu a saber com, però molt difícil que l'Homo sapiens hagués acabat passant, no?
Parlaves d'aquest... Diu, no, el nostre univers, mira, és que el temps va endavant.
Sí.
I podria ser que amb un altre no anés endavant. Ja estic derrapant.
Vale, mira, que el nostre temps, el nostre univers, el temps vagi cap endavant és de sentit comú, i és el ritme de la vida. De fet, és curiós això, els humans som la vida, és un viatge permanent al futur. Estem anant cap al futur. A cada segon avancem un segon la vida. A vegades demanen, és possible viatjar en el temps? Sí, ho estem fent a cada segon nosaltres, cap al futur sempre. Però ni a la nostra física de la quàntica, ni a la relativitat d'Einstein, que són les dues grans piles de la física, hi ha res que impedeixi, en teoria, que el temps pugui rebobinar. No hi ha res que ho impedeixi. Només en un raconet, que tu coneixeràs bé, perquè és la termodinàmica que té a veure amb els processos de transferència de calor i tal, només en allà, el segon principi de la termodinàmica està allà amagadot, el vam estudiar a l'institut i ja quasi ni el recordem, que diu que l'univers sempre avança cap al caos. Això ho podem veure, per exemple, si veiem uns vidres trencats a terra, el got abans estava sobre la taula, la tendència que té el got és de trencar-se en vidres. El castell de sorra que hem fet a la platja, la tendència que té és de desfer-se, anar cap al caos. L'habitació d'un adolescent, la tendència que té és d'anar cap al caos. No? Llavors, tot l'univers avança cap al caos, i això el que marca és la fletxa del temps. Li diu el temps que hi ha una direcció afavorida, que és la direcció cap al caos. Però podria no haver estat així. Podria haver existit un univers, o pot existir un univers on el temps no hagi d'anar cap endavant, no sé, però llavors simplement en aquest univers no hi ha vida, no hi ha res, perquè tu i jo estem parlant perquè hi ha un ordre seqüencial de les coses. Vam néixer i, per tant, som aquí. No? O els àtoms es van formar i ara formen aquesta taula i aquest micro, però sense aquest esdeveniment que marca seqüència... no existirien ni els àtoms ni existiria la vida.
Ara em salto coses, eh? La pols interestel·lar, etc, etc. Hi ha un tema que del llibre que em crida l'atenció. L'aigua prestada de l'exterior. És a dir, clar, el planeta té 4.600 milions d'anys i gairebé en la seva totalitat mai hi ha hagut vida en aquest planeta. Mm-hmm. Una pila d'anys i només una part petita d'aquests 4.600 hi ha hagut vida en el nostre planeta. És a dir, som un esquitx, però... Mm-hmm. Però, com dirien, de l'hòstia.
Sí, sí.
Aleshores, a partir d'aquí, aigua prestada de l'exterior. No la vam fabricar nosaltres?
No, bueno, creiem que no. Mira, també és molt humil aquest missatge perquè encara no sabem del cert l'origen de l'aigua a la Terra. Estem cercant vida a Mart, ens creiem els reis del Mambo, i de fet encara no podem explicar exactament l'origen de l'aigua a la Terra. El que sí que sospitem és que en el moment de creació de la Terra no hi havia aigua o n'hi havia molt poqueta, perquè el procés de formació de planetes és a través de col·lisions, de xocs. El nostre planeta, quan es va formar, devia estar a 3.000 graus de temperatura, no hi havia atmosfera, tampoc no hi havia aigua, creiem, i si n'hi havia, per suposat, no hi havia tota l'aigua que tenim ara, i això hauria vingut d'impactes d'asteroides, que són objectes molt rics en gel d'aigua, tremendos que hi va haver durant la primera part del sistema solar, que van regar d'aigua manllevada un planeta que no en tenia. I ens van donar la vida. Bàsicament, Francesc, el que t'estic dient és que l'aigua que tens dins el cos, i jo també, estem fets un 70% d'aigua, és aigua extraterrestre. Directament, literalment, aigua vinguda de fora de la Terra, que és el que vol dir la paraula.
I no som verds, ni, no, perquè... ni tenim els braços més llargs que les cames...
No,
ni...
però algun dia podríem tenir alguna sorpresa si mai detectem vida a Mart, perquè podríem acabar veient que els marcians existeixen i que som nosaltres. Però això ja si vols, després en parlem. D'acord. Però aigua extraterrestre vol dir vinguda de fora de la Terra, i és així. Creiem que quasi tota l'aigua que hi ha avui ve de fora, no? Si aquelles col·lisions no s'haguessin produït de la forma que es van produir, el nostre planeta no tindria apenes aigua, o gens, i no hi hauria vida de nou. I, de fet, la Terra, a pesar de l'aigua que tenim, 70% de la nostra superfície coberta per aigua, és dels llocs més secs que coneixem dins el sistema solar. També gran sorpresa, perquè els objectes que es van formar una mica més allunyats del Sol que la Terra no van quedar tan calents i van poder conservar, ja d'origen aquest sí, components volàtils com el gel de l'aigua, i així tenim que llunes de Júpiter i de Saturn, que són molt més petites que la Terra, tenen moltíssima més aigua que tots els oceans nostres junts.
Ai, si l'haurem d'anar a buscar...
No, esperem que no, perquè ens costaria una mica.
Sí. Aparició del primer rastre de vida. 4.600 milions d'anys,
Sí.
La història de la Terra. Any més, any menys.
Exacte.
Quan apareix la vida?
Clar, sabem, creiem, saber el quan, però no el com. I fixa-t'hi, fa 3.800 milions d'anys ja tenim indicis de que la vida, evidentment bàsica, microorganismes, van començar a habitar aquest planeta. No sabem com s'ho fa la natura. Aquesta és una altra de les grans línies d'investigació que tenim. Com s'ho fa la natura per fer de químic boig i amb els elements químics que han fabricat els estels, d'elements inorgànics, poder fabricar una cosa tan complexa com una cadena d'ADN. Pensa que l'ADN, que és el material genètic que tenim, si d'una única de les teves cèl·lules, mira que són petites les cèl·lules, poguéssim treure l'ADN que hi ha en una única de les cèl·lules, que està empaquetat, i el poguéssim desempaquetar, tindríem una cadena de 2 metres de longitud a cada cèl·lula. Això, l'ADN que tenim, és el llibre d'instruccions de com fer una personeta. I el tenim a cada cèl·lula.
Com? I fa 2 metres, això?
Sí, a cada cèl·lula.
Això que és microscòpic?
Absolutament, i està tot com empaquetat. I fa empaquetat. 2 metres. Sí, quan el desenvolupem.
Ja hi som, ja continuem. Jo ja se m'havia inflat el cap pensant qui havia posat tot això, etc, etc i tal. I ara ja, si em dius que dins d'una cèl·lula hi ha 2 metres d'informació...
Sí, 3.200 milions de pàgines té el llibre d'instruccions de com fer una personeta.
D'acord.
La major part de les pàgines no sabem per què hi són, sembla que no serveixen per res, si és resta evolutiu dels nostres avantpassats i avantpassats. Per tant, no sabem com la vida s'ho fa. Com pot ser que la natura pugui fabricar coses tan tremendament complicades com aquestes? No ho sabem. Però el quan, ja et dic, fa uns 3.800 milions d'anys sabem que van començar a habitar en aquest planeta les primeres microorganismes que no vivien d'oxigen, no hi havia atmosfera d'oxigen, era una atmosfera, la primera que vam tenir, primera versió era volcànica, metà, diòxid de carboni, i es van habituar a viure en aquest entorn. Posteriorment van venir els cianobacteris, que van fer fotosíntesi, van carregar d'oxigen l'atmosfera, segona versió de l'atmosfera, i allà ve una de les primeres grans extincions massives de la vida, perquè tota la vida s'havia dissenyat sense oxigen. I I l'oxigen és un enorme agressor de la vida. Ho hem vist amb el Covid, que hem utilitzat oxigen i ozó per desinfectar. L'oxigen és un element agressor, absolutament, i es carrega pràcticament tota la feina de la natura, però no tota, afortunadament. I llavors hi ha microelements, microorganismes, que s'adapten a viure en entorns d'oxigen, i aquí estem nosaltres.
Caram, i això es pot explicar en 400 i poc pàgines?
A veure, és un intent humil. No, evidentment, es diu, fixa-hi que el títol ja ho deies abans, es diu una breu i atzarosa, no? Una breu.
Breu.
Bueno, s'ha fet el que s'ha pogut, això donaria per enciclopèdies. Jo ho trobo, de fet, ara ho trobo, t'ho dic així tal com ho penso, ho trobo un tema absolutament fascinant, el fet de la fortuna aquesta de la vida, de dir quantes coses han passat, no?
Clar, és que jo ja et dic, en la meva modesta exposició de tot el tema de canvi climàtic, etc, intento fer comprendre a la gent que, escolta'm, que estem aquí per una casualitat, no? I que les casualitats van fer que no gaires anys enrere la vida com la coneixem no fos possible.
Exacte.
Com a mínim la nostra. Mm-hmm. Per tant, escolta'm, d'aquí a fer impossible la vida humana d'aquesta espècie que habita el planeta, és que també hi ha molt poc.
I tant.
Molt poc.
I tant. Tu parles de l'emergència climàtica, és una cosa molt necessària de reflexionar. També podríem parlar d'altres coses que estem fent. Ens estem matant constantment. Sembla que és el millor que sapiguem fer durant tota la nostra història. Això és com insultar directament a la natura. Fixa-t'hi, és com dir-li a la natura, tot això que has fet, totes aquestes casualitats no serveixen per res, perquè ara anem nosaltres i no li donem el valor a la vida. De fet, no valorem ni la nostra vida. Mm-hmm. Clar, si valoréssim la nostra vida, valoraríem la dels altres, però ni això. No valorem la vida dels animals que ens envolten, ni els maltractem, ni de l'entorn natural. Mm-hmm. Clar, llavors, si ens poguessin injectar a tots, perquè al final dient són els polítics, vale, sí, però al final som nosaltres, som nosaltres que ens exposem i som nosaltres mateixos que algun dia esdevenim polítics, esdevenim gestors,
clar.
Si ens poguessin injectar una mica de la medicina aquesta, de dir la fortuna de la vida, com canviarien les coses? Com canviarien si per un moment diguéssim, uau, que important que és la vida, com l'hem de gaudir, el que deies abans, quantes coses podem fer per malmetre tot això, ostres, potser el que ens hauríem d'esforçar és a no malmetre-les tant i a gaudir més d'aquesta vida i a respectar
la vida.
Ara, fins
que no tenim bufetades, les crisis,
sí.
Pam, no reaccionem,
Sí, això és típic humà, sembla, no? Necessitem crisis per reaccionar i llavors surt el millor. El millor ho donem a les crisis, ho hem vist al Covid, ho veiem en els conflictes importants, on traiem la solidaritat, una paraula que no la busquem al diccionari i no la sabem trobar, però sembla que en els moments de crisi la traiem. És així, així està tota la història
i així
continuarà. L'única cosa és aquesta, és dir, si poguéssim parar una mica més d'atenció a la fortuna de la vida, potser ens canviarien una mica rona les coses, potser no molt, però una mica rona sí.
Doncs que afortunats que hem sigut d'aquest llibre i d'aquesta breu entrevista, però que ja ens fa ballar molt el cap i, per tant, per fer-lo ballar encara més, però per gaudir-ho de forma apassionada, com deia Sang l'editorial, una breu i atzarosa història de la vida. Joan Anton Català, un plaer.
El plaer és meu, moltes gràcies.
Vinga, fins aviat.
Fins aviat.
El concurs.
L'aigua del planeta Terra es va formar al planeta o va arribar prestada de l'exterior? El lot de productes Pastoret, amb diversos tipus de iogurts, navius, plàtan, coco, etc. Una delícia és el premi. Concurs de la setmana passada, l'entrevista Green, Solideo té delegació a la Costa Blanca o a la Costa del Sol? Doncs a la Costa del Sol, i no perquè facin plaques solars, sinó senzillament perquè està ubicada a Màlaga. Mel alemany, amb aquest lot de mel, xocolata, fruita seca, vinagre, sabó de mel, mel i suc de llimona i una bossa de roba. Tot això cap a Cambrils, amb la Rosa Pasqual de guanyadora.
Quin temps farà?
Anem a Quin temps farà. Un allau de peticions en algunes localitats de Catalunya, poques, això sí, però amb bastants habitants, algunes d'elles, doncs és festa dilluns i, per tant, hi haurà tres dies de festius, en alguns casos, perquè, evidentment, ni de bon tros tothom fa festa el cap de setmana. En definitiva, ha bullit el correu electrònic, han bullit les xarxes socials, 333 peticions, exactament aquest número, una brutalitat, i intentarem contestar-ne algunes de clau, podríem dir. Excursió, ara parlarem del pronòstic en general, però vaja, dissabte, Sandra Mora, excursió al Puigmal, jo et diria, Sandra, a primera hora quedaran núvols enganxats, haurà plogut molt a la nit, al migdia i a la tarda podrien caure tempestes fortes. O feu la sortida en aquesta petita finestra del matí, ràpida, i o podríeu patir. Efraïm Larrea, caminada Caralps a Coma de Vaca i tornem diumenge. Jo diria que, primer, si la feu dissabte, que entenc que sí, pel comentari que fas, doncs dissabte podreu llepar una tempesta forta a Coma de Vaca, està claríssim, entre Caralps i Coma de Vaca. Seria la tarda, vindríem d'una tempesta i d'aiguats la nit de divendres a dissabte. Quan torneu diumenge, això sí, pot ser que faci prou bo, durant el matí, al migdia, a la tarda es podria carregar de nuvolades. Per tant, compte amb aquest pronòstic. Diumenge, Marc Besòs, pels voltants de Torrelles de Llobregat, per conèixer les coves de Can Riera. Doncs magnífic, magnífic. Diumenge segurament farà bastant bo a Torrelles de Llobregat. El cap de setmana, vinga, algunes peticions. Cinta 57, Arsègal. El mateix que acabem de comentar per Puigmal, Caralps, Coma de Vaca. Joan Parra, a Tivenys, per les festes de Sant Miquel. Pluja la matinada d'aquest dissabte, escamparà aquest dissabte, s'obriran clarianes, millor temps amb el pas de les hores, més sol, i diumenge està per veure aquesta zona de l'Ebre. Alguns models donarien alguns aiguats just d'aquí cap a la costa, d'altres més sol i fins i tot els aiguats dins del mar. El diumenge justet. Pedro Cardona, anem de divendres a diumenge a l'Alt Urgell, prop de Josa del Cadí. Doncs mira, divendres cap problema, no sé que hi aneu a la tarda vespre, que llavors potser el vespre i nit sí que enganxareu ruixats i tempestes fortes. Dissabte al matí més sol, tarda amb tempestes que poden ser fortes i diumenge altre cop més sol. Abrigueu-vos. Cap de setmana de càmping a Empúries. Mercedes García. Doncs mira, quan ha de ploure més, amb diferències la nit de divendres a dissabte. Matí de dissabte escampa, més clarianes. A la tarda algunes tempestes i diumenge bastant més sol a Empúries. Sandra Arola, Jordi Guiu, Costa Brava, amb la mateixa previsió. Antònia Codina, a la Llacuna. Podríem dir que val també la previsió de la Costa Brava. Eva, Pla del Penedès, també. Josep Serrat diu que estan de barema, Poboleda. Seria aquesta la idea. Nit de divendres a dissabte amb pluja. Durant el dissabte no plouria i difícilment diumenge. Mercedes Castro, a Deltebre, platja del Trabucador i a Tortosa. Diumenge ja veurem si encara hi pot haver alguns aiguats localment intensos, precisament a tocar de la platja del Delta de l'Ebre. Dissabte hauria plogut la nit de divendres a dissabte, mig matí, migdia, més sol, tarda probablement amb sol. Meritxell Álvarez, Matarranya, diumenge de sol, sembla, clarament. Aquesta nit de divendres a dissabte faria pluja, plouria, i durant el dissabte probablement no, sol i nuvolades. Bilbao, Marina Boek, disculpa si no ho he pronunciat bé, Marina S. Boek. Bilbao. Doncs, en principi, pintaria un temps que empitjoraria clarament diumenge al vespre i dilluns, amb ruixats i bastanta fresca, abriga't. Però dissabte bé. I @gmtortosa, Berlín, doncs segurament fred, abrigueu-vos, i alguns ruixats intermitents. I cap de setmana, doncs us ho havíem promès, cap de setmana en què baixa la temperatura, amb una primera part, la nit de divendres a dissabte amb pluja, bastant general, generosa, moltes comarques, escampa ràpid el dissabte al matí, s'obren grans clarianes, tarda amb tempestes fortes cap al Pirineu i nord-est, diumenge sol a moltes comarques, però arran de la costa sud, possibilitat d'aiguats intensos. Possibilitat, perquè alguns mapes ho donen clarament dins del mar i atacant de ple l'arxipèlag Balear.
El concurs.
Doncs anem cap a la pregunta. Com se'n deia el supertifó del Japó que fa uns dies va afectar el país? Una ampolla d'oli d'oliva verge extra sense filtrar. Això sí, arbequina del Priorat de quart de litre, gentilesa Prior Day. L'obsequi. I guanyador de la setmana passada, la pregunta deia: Daniel, l'huracà atlàntic de fa dies va ser seguit d'un altre huracà. Com s'anomenava? Doncs Earl era la resposta. La Maria Coll ho encerta, t'emportes una ampolla sense filtrar d'oli d'oliva verge extra Priorat de quart de litre de Prior Day.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
I el Ramon Castany és el finalista de la setmana. Una foto rebuda via correu electrònic. Esteles d'avions i boira des de Puigsegordi. Foto del passat dia 19. I, efectivament, algunes esteles d'avions, deixants de condensació i, a la part inferior, aquests bancs de núvols baixos.
La setmana que ve.
Bé, la setmana que ve, des del meu punt de vista, hi ha una d'aquelles entrevistes importantíssimes al programa. Per què? Doncs perquè, fixeu-vos en una dada, en els darrers 10 anys s'han invertit en rehabilitació d'habitatges a Catalunya 300 milions d'euros. En els darrers 10 anys. Doncs bé, ara en pocs mesos n'arriben 300, de cop i volta. Això què vol dir? Doncs que cal estar a la línia de sortida per aprofitar els moltíssims ajuts i també possibilitats de finançament realment avantatjosos que hi ha en aquest sentit. Això sí, tot plegat és farragós, tot plegat no és fàcil, és lent, i posar d'acord sovint les comunitats de propietaris és dificultós. Però l'oportunitat s'ho val i, per tant, volem tenir amb nosaltres qui dirigeix l'Agència d'Habitatge de Catalunya, perquè ell coneix, doncs, aquests ajuts, com s'ha de fer tot plegat, i bé, ens acompanyarà aquesta persona. Però hi haurà moltes més cosetes. Tot i això, recordeu, som digitals, no ens trobareu a la ràdio, i això és un mèrit, perquè avui en dia tot va cap a digital. Nosaltres fa 10 anys això ja ho vàrem ensumar. catradio.cat, mail, Facebook i Twitter. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura i Francesc Mauri. No som els tres magníficos, però sí els quatre de Meteo Mauri. Adéu-siau.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.